Illes Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo, que està davant de l'ordinador, en Carles Albarracín. En els comandaments tècnics tenim en Lluís Menéndez i tot plegat vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sincerament, la setmana passada, abans de fer aquell programa, no teníem massa clar com s'aniria. Vàrem entrevistar a un neotemplari, no? Segurament si encara s'havia de resultar que ens podria sortir una miqueta malament, perquè clar, un cavaller templari, templer, no? Amb el que allò representa, no? És que si un antic ordre de monjos guerrers, que si robes, túniques, espases, disfresses, segons com ho mirem. Però la veritat és que el nostre convidat ens va sorprendre molt gratament, perquè va resultar ser un home amb una gran cultura, pareix que és sensat, a més que es pot debatre amb ell, no? Dóna gust, així que gràcies Toni Sant Pol, perquè seguirem parlant amb tu, perquè tens moltes coses a contar que tenen cabuda directament aquí, a Font de Misteris. I ara deia això, perquè en el programa de la setmana passada, quan vàrem estar parlant del tema dels templers originals, quan els hi varen dissoldre l'ordre i els varen condemnar, que se van acusar, bé, de coses radicals dels antics, perquè tant se fa ara que estem a nostres templers. Tot això ho deia perquè després, quan vàrem acabar el programa, vàrem fer la xerradeta habitual, no? Una miqueta tertúlia i bé. Com podeu imaginar, els que ja mos coneixeu, d'una cosa ens anem a una altra, que també que radicals els antics, cremar la gent per coses que a dia d'avui, en el nostre món occidental, no entrarem detalls, qui vulgui entendre que ho entengui, però per motius que a dia d'avui en el nostre món consideraríem bajanades, no? Però encara hi ha parts del món on aquestes són constitutives de delicte, no? Que segons per qui mereixen sa mort. I és que a vegades l'espècie humana fa entre fàstic, pena i por. Ara això ho deia per lo de matar qualcú, per ja sigui o condemnar, només, ja sigui per motius religiosos i fins i tot sexuals, no? A dia d'avui això segueix passant, no ho oblidem, i no estem banalitzant, perquè tanta Nacions Unides i tanta punyeta, i bé, per lo que serveix, no? A veure, sí, se fan certes cosetes i qualcuna personalment em fa sentir orgullós, però no basta, hi ha massa injusticis, massa diferències. El que trobam a dia d'avui com anecdòtic, com antic, com a cosa llunyana en els temps, que només per ell que trobam es de Font de Misteris en els llibres antics, i a dia d'avui està passant i no és tan llunyà, no? Hi ha gent com vosaltres, com nosaltres, i això ens supera. I sí, sé que m'estic encenent i m'acallaré, perquè m'estan mirant aquí ja en pla què passa, i anirem en el tema d'avui, perquè deia que vàrem parlar precisament d'aquest tema, no? De llevar-li sa vida a qualcú per motius que ens semblen ridículs. I vàrem parlar d'aquells casos en els que ajusticiaven per motius del tot increïbles. Bé, parlem de la Mallorca del segle VIII, no entrarem que a dia d'avui es fan coses semblants i pitjors a massa indrets d'aquest món, cada dia surten els diaris, Però ara, afortunadament per a nosaltres, no, anirem a les nostres antigues cròniques, quan a Mallorca les coses eren ben diferents que ara, i que per coses que ni imaginàvem, o podem imaginar, et condemnàvem de per vida. No? I què té a veure amb el programa d'avui? I doncs molt, molt, perquè avui volem parlar d'invents d'aquí. Si és que d'una cosa m'anem a l'altra, és que... Bé, jo crec que ara ho entendreu tot.
Font de Misteris, amb Txema Font.
d'agost de 1741, carrer de Sant Bartomeu, ciutat de Mallorca. Ben entrada la nit, un tinent del regiment de dragons d'Oran, una mena de cos d'èlit de l'exèrcit, espera amagat de vores convent de la Misericòrdia. El pot entre estar allà a la guait, passada la mitjanit, des d'una balconada es despenja un home. Una figura entre ombres que apareix un home. El tinent l'està esperant i tots dos plegats surten d'allà per anar a cas primer on s'amaguen. Espera una estona, de més una hora. I d'allà varen fugir pel clavegram cap a esport, entre la seu i la llotja, per ses morades, a un forat gros que hi havia, per treure ses aigües i ses immundicis. I d'allà varen arribar a esport, amb una documentació falsa. Tan falsa com que l'altre home, el que se va despenjar, no era tal, era una dona. Una dona que es va despenjar d'un convent? Va anar a robar? I doncs no, era una monja. Va fugir del convent amb en Manuel de Bustillos, que aquest era el nom de l'oficial amb el que ella va fugir. Tot això sembla que era una història d'amor. Quin final tindria? Arriben a port. Parell que anirà bé això. Pugen un vaixell francès que anava cap a Almeria. Els hi va costar una mica convèncer el capità de Santa Maria de la Guàrdia, però tenien els dobbers de saber-te d'unes joies que la monja havia tret. Però vet aquí que en el convent se n'adonen que ha fugit una monja. Sor Elisabet Font del Solós, segons Sant Gabriel Janer Manila, una monja que rebia massa visites d'aquell militar, que més, que el militar era casat, la seva dona vivia a Màlaga. A la vegada que donen avís de la fuita de la monja, ells dos ja eren navegant cap a la península. Eren de vers les dues de la matinada i no se devien imaginar com acabaria aquella història d'amor. Donen avís en el bisbe i aquest en el capità general per tal de tractar d'agafar aquest pròfugs. I per mala sort per ells, varen manar anar a la seva cerca a un dels més grans i eficients marins que s'han donat les nostres illes, el general Barceló, que en quasi 12 hores de diferència el segle pia a Cartagena. En Barceló, encara no era general, va assaltar la nau i va agafar els dos fugitius que es varen convertir en els seus presoners. I ell els va entregar a la justícia, a la militar i a la eclesiàstica aquí a Mallorca. Això era el dia 16 d'agost de 1741. I aquí es va acabar definitivament la història d'amor, però va començar el drama. A ella, a la monja, que devia haver fugit perquè no volia la monja, que l'havien tancat els seus pares en contra de la seva voluntat, i d'ella la varen condemnar a tornar a estar tancada de per vida en el convent sense poder parlar amb absolutament ningú, a excepció dels seus pares i germans, a fer les feines més feixugues i desagradables de la comunitat, a fer dijú a pa d'aigua dos piques a setmana de per vida, a besar els peus de totes les seves companyes també durant tota la seva vida, i ella tenia només 22 anys. Encara així, ell va tenir més mala sort, perquè no hi havia cap esperança, va ser condemnat a mort. Para que a dicho reo sirva de castigo y a los demás de ejemplo. Sí, el condenaren a mort. El més interessant de tot això és la manera en què el varen matar. Per això que ell li deixaren triar com morir. 1741, 50 anys abans de la Revolució Francesa, quan encara ningú aquí no havia vist segurament aquest enginy, perquè va morir perquè li van separar el cap del cos mitjans un sistema que ell mateix no, va inventar, segons diuen les cròniques antigues. Això va passar dia 4 de maig de 1742. Vos imagineu una guillotín enmig del passeig d'Esborn, no? I la descripció que ens fan Gené Manila és fantàstica. És un cadàl fendrat negre, una comitiva, el públic, en Esborn. L'autoritat va advertir que si qualcú demanava clemenci per el condemnat, també seria executat. Això ho feien per evitar mogudes. I comença la següent descripció d'en Gené Manila, la mestreta del llibre de la biografia del general Barceló.
El condemnat baixà del cavall, s'agenollà als peus d'un confessor i perjonà per més d'una hora la confessió, tant que l'ajudant hagué d'advertir-lo que es donés pressa, perquè començava a fer-se tard i vindria la nit. Li cobrarien els ulls, pujar el cadalf i agenollat posar el coll al punt indicat. El botxí tallà la corda i es despenjà el tallant com una ganiveta, que fou rebotir el cap sobre l'expositat.
I si això dona cosa, espereu el que diu, perquè ara ve sa part llegendari. Perquè tot l'anterior és història, és història verídica, no? És història real i documentada. Aquesta part és la llegendària.
Diuen que, separat del cos, el cap del tinent don Manuel Bustillo, i perquè encara conservava els esperits, pronunciar per tres vegades el nom de Jesús.
Això sí que hagués estat impressionant, no? Si és que mai va succeir, clar. El cap dins la senalla, per cert, no solia ser una senalla, era un sac de pell, supos que per la sangota. I un pic mort, ell, l'enterraren a Montición en tots els honors. Ella va viure encara gairebé 40 anys i diuen que va morir el mateix dia que ell, però ha passat 39 anys, després d'una vida trista i melancòlica, dins la major de les clausures, no? Bueno, la realitat molt sovint, ja se sap, supera la ficció. Tota aquesta història, que ja dic, encara que històrica en gairebé tot, encara així pareix que és una llegenda, home i dona que s'estimen molt, fugen, els agafen, el seu amor és impossible, però en aquest cas va ser una cosa verídica, perquè fins i tot el capità Barceló, el que va ser general Barceló perseguint-los, no? Ell encara era jove, tenia 25 anys, i ja també era una llegenda, però finalment, per aquella parella, el seu amor va ser tan impossible com que ell li mataren tallant-li el cap i a l'altre, pues, la varen matar en vida tancant-la, no? Però deia que tot això venia pels invents, perquè avui volíem parlar d'invents. Però com sempre, i a més, ho hem de reconèixer, ens agrada d'una cosa, com sempre, ens anem a l'altra. Perquè parlant l'altre dia, quan vàrem estar contant, entre nosaltres, història d'en Bustillo i sa monja, el cap se'ns va anar cap a un altre cas, podem dir semblant, i com que és una història que també ens agrada molt i també és llegendari, amb el típic, ja qui som, idò, la posarem aquí. Un altre dia l'analitzarem i aprofundirem en ella. Però, Borja, mos la podries contar només per la semblança que tens anterior, no? I ja després, si vos pareix, pues, seguiríem parlant del tema dels invents. Però sorprèn, no?, això, lo semblants que són. No? Borja, bon vespre.
Bon vespre. Aquesta història clàssica i apassionant, a parts iguals, comença en so capellà Martí Mascort, resident en el barri de Sa Llonja, a Palma. Segons pareix, un bon dia, copejant una de les parets de la seva humil casa, va fer un forat. I allà de dins va descobrir, per la seva gran sorpresa, un gran tresor. Una fortuna composada per tres grans olles més que plenes d'or. D'aquesta manera, aquella casa senzilla se va convertir en un gran palau, i a més, el capellà Mascort va adoptar al seu servei un esclau moro, que com en moltes de les nostres històries, nomia Ahmed. I a més, va contractar també a una mestressa de claus perquè cuidés de la seva jove neboda, na Maria. I la perventura inevitable va succeir. Na Maria i na Ahmed se van enamorar. El problema era la seva diferència de religions. Per això na Ahmed va convèncer na Maria de que acceptaria la fe cristiana si ella l'acompanyava a Àfrica. Allà seria lliure i, a més, rebria una gran fortuna per ser de família real. Ella, clar, va acceptar i així arriba la nit de la fuga. Era el 8 d'octubre de 1731. La jove parella va arribar a les fosques en esport, però de cop en Ahmed diu que ha de tornar a casa capellà perquè ha de recollir més roba pel viatge. I així ho fa. Mentre Maria espera impacient, l'esclau arriba a sa casa i se troben amb Martí Mascort profundament adormit. i, malauradament, ja no es despertarà mai. Nahmet, presa de sa codícia, aprofita per matar-lo a punyalades i després agafa sa clau d'escalaix, on sap que el capellà guardava sa seva fortuna. Però sa amb estressa de claus va descobrir es mort, va descobrir Nahmet trascant pels armaris i va cridar al tant en els veïnats. Aquests van avisar ràpidament a una patrulla de gutzils que, sorpresos per l'escàndol, van arribar tot d'una en el domicili. I Ahmed, intentant escapar, se va topar de front amb ells. D'aquesta manera va ser detingut. I més tard, el 15 de novembre d'aquell mateix any, se va decretar la seva pena de mort. En aquesta sentència s'especificava que abans d'això, i seguint un costum de l'època, el condemnat devia ser arrossegat per un cavall fins en el joc d'escrim, i allà se li havia de tirar una mà, per després retornar-lo en el joc on havia de ser mort. Però en aquest cas, a darrera hora, se va canviar aquest detall i sa mutilació va quedar aplaçada per després de sa mort. D'aquesta manera, Ahmed se va convertir en el cristianisme, se'l va decapitar, se'l va esbutzar i se li va tirar sa mà. Finalment, se van cremar ses restes de s'esclau. I què va passar en sa mà, se'n pot demanar qualcú? I de que va ser col·locada en el portal de Cas Capellà Martí Mascort. I allà va estar, segons pareix, fins a 1840. D'aquí ve el nom del carrer, carrer de sa mà Besmoro. Per cert, i això també és ben interessant, hi ha qui diu que mentre sa mà va estar exposada, cada 15 de novembre, al vespre, dins aquella casa se sentien crits i renous de cadenes, i que sa pròpia mà cobrava vida i gratava sa paret. Bé, com a darrer detall, a un dels cantons d'Esborn hi ha una figura negra, un cap de moro, que mos podria recordar i molt en aquesta fosca història.
He dit que aprofundiríem perquè està plena de detalls aquesta mateixa història. Vaig fer una mica de recerca d'aquest tema de sa mà, que no està documentat del tot fins quan hi va ser. Hem de parlar d'aquest tema. Però dèiem que això era una altra història amorosa.
Per cert, perdona, ara m'he recordat d'una altra mà, no d'un moro en aquest cas, però bé, també... No sé si m'enteneu.
Sí, Maradona.
Amb vergony.
Per ventura, sí, van per aquí estirs.
No anava per aquí. Anava de sa mà d'Esmoro. Perquè allò me van dir on estava penjada. Un senyor molt major, que ell li havien contat els seus vells, li van contar a ell. Per això, un senyor que vivia en aquell barri. Per això és molt interessant. No anàvem per l'altre, que has dit tu. Dèiem que aquesta era una altra història amorosa, que avui parlàvem d'això, no parlàvem ni d'això. Idò, un amor impossible que acaba malament, no? També té semblances amb un robatori, una fuita amb vaixell, una sentència a mort esgarrifosa, tallant membres... 10 anys de diferència, no sé si vos heu fixat. I el pitjor és que la història de sa mà d'Esmoro també és verídica. Ja ho hem dit, la ficció queda superada per la realitat. De totes maneres, la primera historieta l'han contada per la possibilitat de l'invent de la guillotina feta aquí, a les nostres illes, no? Que també vaig aquí, no, en cas de que fos cert, no? Perquè la guillotina es va popularitzar a França 50 anys després de les fetes que aquí s'han relatat. Però a principis del segle XVIII ja hi ha constància escrita, s'anomenada Manaia, que era una màquina per tear caps, que aquí a Mallorca, on tenen des dragons, se va atribuir la seva invenció a Sente i es que va provar l'enginy, no? És interessant, jo penso, aquest tipus d'invents.
Perdona, sí que és una història que posa una mica els pèls de punta, però ara que hi penso, el que deia fa un moment d'en Martí Mascort, cercant per les parets, no me'n recorda una miqueta a Sabat Sonier, de Rey Le Chateau, que dèiem l'altre dia, que també va trobar un tresor amagat.
És vera, sí. Sí, tens raó. Jo amb això... Curiosament, tots dos membres de la cúria, tots dos eren capellans, no? És interessant. Jo quan vaig saber lo d'en Martí Mascort i aquesta història que repetim, és verídica segons les cròniques, perquè Martí Mascort era el seu nom, clar, un se'n va a les típiques rondalles on se troben les monedes d'or amagades darrere la fogana i tal, però està molt bé aquesta. Ara m'ha agradat. A més, la setmana passada vàrem estar parlant de del tema dels templers i d'aquestes historietes. Està bé, està bé. Bé, segons vaig tot d'una continuam amb més històries d'invents i inventors, perquè ara feim una aturada per la publicitat i seguim aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. I abans de seguir, un consell.
El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. És un missatge de TIRME.
Llega el descuentazo de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Si quieres viajar por Europa, ahora es el momento. Aprovecha el descuentazo y reserva ya tu circuito con hasta un 20% de descuento para viajar del 1 de mayo al 31 de octubre. Descubre destinos como Sicilia, Escocia, Noruega. Consulta condiciones de esta promoción. Viaja más por menos con el descuentazo de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Sóller, 89.2.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Continuem a la sintonia d'IB3 Ràdio. On estàvem parlant dels invents i ara en Carlos estava, en Carlos demanava sa paraula. Carlos.
Doncs no sé si la nostra audiència em perdonarà el canvi tan sobtat de rotllo, però si em permeteu, m'agradaria fer una petita reflexió abans d'ampliar el programa. A mi me sorprèn molt la tibantor amb la que la gent debat sobre qui va ser l'inventor d'una cosa o d'una altra. Per exemple, qui va volar primer, els germans Wright o Santos Dumont? El telèfon, qui ho va fer, en Bell o Meucci? La ràdio, qui la va idear, Marconi o Tesla? Per què dic això? Doncs perquè des del meu punt de vista, les coses no les inventa una sola persona. Els invents individuals no existeixen. I si us adoneu, generalment estan a punt de descobrir-se altres indrets del globus. Els invents són idees materialitzades i aquestes idees no tenen amo, són reformulacions d'altres idees que s'han copiat, que s'han agafat prestades. Els inventors i els invents només són engranatges d'una llarga cadena de causes i efectes. Però clar, la gent sempre cerca herois. Necessitem lírica per adornar el nostre voltant, la nostra història. En realitat, l'inventor és una versió laica de Déu. Tots inventem perquè la imitació intel·ligent és imprescindible per a l'aprenentatge. Forma part de la nostra adaptació al medi, al nostre entorn. Un exemple gràfic podem tenir aquí perquè tothom pensa que, per exemple, que en James Watt va inventar la màquina de vapor al 1769, inspirat en el filtre d'una tetera, però aquesta faula resta desmentida totalment perquè el mateix Watt va concebre aquesta idea mentre reparava la màquina de vapor de Newcomen, que l'havia inventat quasi 60 anys abans i de la que s'havien fabricat més de 100 aparells a tota Anglaterra. Això no implica restar importància a les millores que en Watt i en Edison, els germans Wright, van fer als seus invents. Jo crec que si aquests genis no haguessin existit, la història hauria estat exactament la mateixa. Tindríem altres inventors que l'haurien fet igual de bé. Tots els inventors famosos han tingut predecessors i successors capacitats que han introduït millores importants al producte final. En definitiva, que els invents se desenvolupa per acumulació d'idees i no pas per la genialitat divina. Ningú no va cridar Eureka. Això pertany al món de la prosa, no? No sé si l'Esgae ho sap.
En Carles i les seves. A veure, tu t'estàs, potser, no ho sé, estàs referint-te una miqueta en aquella història que les idees, els invents, les innovacions, fins i tot les obres poètiques, literaris, estirien com assurant a l'espai esperant que qualcú les agafi. Una mena d'inspiració. A veure, crec que era en Picasso que deia que l'inspiració realment existeix, però que t'ha d'agafar fent feina, evidentment, si estem en el sofà sense moure'ns, i l'inspiració passaria d'allà.
La veritat és que no sóc gens ni mica platònic. El talent se treballa en constància, no és un producte de fàbrica. Jo més aviat estaria entre Saint-Bobé i Proust. La resta són invencions ideològiques. I aquí no entro.
Bé, jo no diré res, però potser no vos...
Tu no te banyes mai.
No, per ventura no vols sorprendre gaire, que jo sempre hagués estat una mica platònic.
Moja platònic, però sempre he pensat que és un home de l'altre temps, no?
Ja, ja, això aquí ho he dit, eh? En Borja és un tipus romàntic, decimonònic, totalment. Mem, ha dit en Carles, que ha estat interessant, que està entre Saint-Beauvais i Proust. I nosaltres mos hem quedat, po vale, perquè mos hem quedat amb el tema platònic, però mos pots fer si, així un poquet de breu...
Ah, 5 cèntims, vale, sí, així ràpid. No, sí. Però, doncs simplement és una qüestió literària. En Saint-Beauvais pensava que era un gran crític francès que va donar canya a tothom, no? I pensava que, sabent com era el, diguem, al voltant de l'autor, podíem saber com realitzaria la seva obra, no? Uh-huh. O sigui, que no havia... Que l'autor, el literat, no era un artista. I què va passar? Que en Proust li va contrarrestar dient que això no, que ell podria... a ser un geni creant coses noves a partir d'un altre món, a partir del seu interior, no? I clar, evidentment, quan he dit que estic entre Saint-Beauvais i Proust, era una botada, una broma. En realitat, clar, no estava dient que no estava dient res.
Ja, està clar.
Sí, sí, sí.
Però, segons això, en Proust podria fer creacions com si fos un altre.
Exactament, de fet, són molt coneguts els seus pastiches, i ell mateix va tenir una dialèctica en un diari, s'estava atacant mútuament, no? És un tio molt, molt, molt
ara,
interessant,
ara,
no?
Perdoneu, ara me recordo també una mica a ses múltiples personalitats d'en Pessoa.
Ostres, Pessoa és un crac, un absolutament un crac.
Sí, i jo sé de què m'han recordat ara. D'aquell suposat, crec que era belga, o deien en el final que era belga, aquell pintor...
Gasparetto.
Que... No.
No?
No. No.
Ah, el falsificador.
El falsificador d'Eivissa. Però que era un falsificador que, suposadament, que no és que fes una còpia d'un quadre, sinó que pintava innovant, o sigui, feia noves creacions com si fossin fetes per un altre. O sigui, és brutal, no? Una mica en prou estàs a literatura i de dins-se pintura.
No podria haver fet lo mateix en Pollock, però bueno, està bé.
Està bé, és que està bé. Vinga, el que anàvem. Invencis les nostres illes. Lo de fer quadres falsificats de, com si fos un altre, és una mena d'invent, no? És una creació. Borja, el tema dels traductors. I ara això dels traductors ho dic per un invent que també va sorgir aquí a les nostres illes. El pat de començar nosaltres a fer Font de Misteris, fa ja més d'un any, el company dels informatius d'IV3 ens varen sorprendre amb una notícia. Borja, en el final, això com ha quedat?
Bé, sí, els companys ho van comentar, però ara, si vos pareix, recordarem un altre tall, una miqueta diferent.
A ver, veamos qué intentas decir. Esto está seco. Ya he dormido. Quiero chuparte la nariz. Tengo miedo. La amplitud de onda es demasiado grande como para quiero echar los gases. La forma que adapta ahora la curva es... ¡Eureka! Seguro que os estáis preguntando qué hay debajo de esta sábana.
No creas, ya la levantamos cuando fuiste al servicio.
Oh. Pues venlo de nuevo. Mi traductor de bebés. Prestadme un poco de atención y distraedme.
¡Mary! ¡Has hablado!
¿Lo veis? Dice exactamente lo que piensa el bebé.
Sí, els Simpsons i les seves, entre comates, profecies. Recordem que aquest fragment que hem sentit correspon a la tercera temporada, en el darrer capítol de la mateixa, concretament, i que va ser emesa fa ja dues dècades. I xerra d'un traductor de bebès. Precisament del producte que va veure la llum a 2010 i que rep per nom Cry Translator. Aquest invent revolucionari, patentat per una empresa amb seu a Menorca, permet, segons pareix, detectar el que volen dir els nins petits en funció de la seva manera de plorar. I el més curiós, segons recull la seva plana web, és que el funcionament del Cry Translator ha estat avalat per un pediatre, en Antonio Portugal. Està clar que no deixa de ser curiós i certament polèmic.
Sí, hem de dir que varen tractar de posar-nos en contacte amb aquesta empresa, que està a Menorca, i bé, a lo millor estan de vacances o no els hem avisat amb el temps suficient, però no han pogut aprofundir massa en vistes a internet de què tractava l'invent, però tampoc tenim les dades suficients com per poder entrar més en detall, no? Se suposa que seria un sistema que, segons plora el nin, poden saber si té son, fam, una cosa d'aquestes, no?
Sí, funcionaria amb una sèrie de variables, no sé quantes exactament, 4, si no m'has equivocat.
Pot ser, no sé.
I en base a això, se suposa que la traducció que fa no és 100% real d'explodes, o sigui, no és detallada, voldria dir. Vull dir,
Vol dir, el percentatge d'efectivitat, vols dir tu?
No, el que vull dir és que la traducció d'explodes de l'infant no reflexa, suposen, el 100% el que realment...
Això, el percentatge de fiabilitat. Això és el que potser ells mos podrien haver dit, no? M'imagino
que deu funcionar en funció de tenc gana, tenc son, i quatre detalls més. No et vull menjar un aviat, ni vull menjar un... No sé, m'imagino.
Sí, perquè si és un bebè, aviat no paren menjar.
Ui, escolta, Font de Misteris.
També podria ser. També. No, perquè en aquesta hora dormen, saps què t'ho vull dir? Sí, han de dormir perquè estem fora d'horari infantil. I aquí mos podrien sorgir moltes, però moltíssimes preguntes. En Carles, no sé si vol fer qualque comentari, millor no.
Suspensió de judici.
Val, millor mos callem. Bé, està bé. Sí,
bé, ara qui et pens? Hi ha un altre invent que per ventura podríem relacionar amb aquest. És una mica més recent, i si no vaig equivocat, la notícia va sortir d'haver passat mes de gener d'aquest 2014, i era ni més ni manco que un altre traductor
extraterrestre.
Mos seria molt útil, però no, en aquest cas és un traductor de cants.
De cants?
Sí.
Ah, de gos, vale.
Sí. Gossos, ja, sí, gossos, cants.
En sí. Concret, pareix, si no recordo malament, que mitjançant una espècie d'encefalògraf portàtil se podia traduir les emocions de l'animal. I el més curiós, el que me fa més gràcia, és que estan fent feina en diferents veus perquè cada usuari pugui triar la veu que li vol posar a l'animal.
Bé, és que jo ara, en sèrio, jo no sé què dir. A veure, per començar, és que han tingut o tenim animals... Veient-los, sabem què és el que volen. I si l'animalet té, més de per dir alguna cosa, 2 anys, saps quasi en el 100% què te farà en aquell moment. És que, en el meu cas, que, perquè és el que maneig. No, us vull dir, tampoc fa falta anar amb un encefalògraf per saber, dit jo, no ho sé,
Bé, en qualsevol cas, uau, que xulo.
En Sergio i les seves sentències. És vera, jo el que sí he pensat més d'una vegada és que quan es cae lladre, nosaltres no tenim ni idea de lo que ens vol transmetre. I si ho hem de saber, ha de ser amb encefalògrafs i no sé què. En canvi, els cans, quan nosaltres li donem ordres, ben bé que les acaben entenguent. I per ells, segurament, seria també el uau, que nosaltres sentim d'ells, no? No ho he pensat mai. És curiós. I després una altra. Si el bebè, tonc a lo del crani translator, si el bebè diuen que veuen coses rares, com ho traduiria, això, en aquesta... aplicació per mòbil o en aquest producte, no ho sé, això els hi podrien demanar a aquests senyors.
Sí, donaria per...
Sí, hombre, a lo millor no mos han contestat, no ho sé, per poc que féssim una pregunta d'aquest tipus, no? No ho sé.
Seria sorprenent sentir sa veu digitalitzada de sa màquina dient estoy viendo un fantasma.
No? O sí. No ves eso de allí. Sí, bé. El cas és que duim mig programa... més, i només hem parlat de dos invents. Podríem fer al·lusió a un d'aquells que demostren primer la superació i l'esperit dels humans, i segon allò que ha dit abans en Carles i que hem comentat, no? Part històrica també ara. Tots hem sentit parlar d'en Juan de la Cierva, però què sabem d'en Pere de Songall? Per cert, vos heu donat compte de la similitud amb el nom? Juan de la Cierva, Pedro, de la Casa del Gallo. És curiós, no? Vinga.
Idò, si m'ho permets, Xema, contarem la història de Pere de Songall, perquè és molt curiosa, mireu. El nostre protagonista, Pere de Songall, en realitat es nomenà Pere Sastre Obrador, i segons es conta, va ser capaç de realitzar amb el seu ingeni uns plànols on es representava un aparell volador que tenia la capacitat de prendre el vol de forma vertical. Recordant que encara no ho han dit, estem a la dècada dels anys 20 del segle passat, ja que mallorquí, just 10 anys després del primer vol entre Barcelona i Palma, en 1910, és capaç de fer una cosa tan assombrosa com aquesta. I en qualsevol cas, el nostre Pere de Songai no té mitjans suficients com per dur a terme aquest projecte, i per això demanarà ajuda al Ministeri de la Guerra, perquè subvencioni aquesta idea i poder-la dur a terme. Després de demanar-li els plànols, el Ministeri li informa que aquest nou invent és impossible de fer i per això van desestimar la seva sol·licitud.
És a dir, tenim que un mallorquí tracta de fer un invent, ho té a punt de fer-ho i li diuen que no és factible.
Que no és factible.
Val.
Bé, el més curiós ve ara, perquè aquell temps el ministre de guerra del govern espanyol era Juan de la Cierva i Peñafiel i, oh sorpresa, era el pare de Juan de la Cierva que patentaria un invent similar al de Pere de Songall.
Bé, jo ho veig possible, eh? No pareix que sigui el típic cas de i jo més o i jo també, no? Potser aquí haguem tingut abans que ningú inventors que van dur a terme autèntics prodigis, però que han desaparegut dins història, sent oblidats, convertir-se, com en Pere de Songall, en possibles víctimes de la seva pròpia genialitat. Podria ser, per què no? M'has dit abans, Sergio, que hi ha un reportatge, un documental, una cosa així, en el YouTube, damunt d'això, no és massa llarg, jo encara no l'he vist, el podries compartir, si un cas, en el Facebook?
Sí,
perquè així la gent podrà saber una miqueta més d'aquesta història tan, tan curiosa. Tenim molt d'altres d'inventors i d'invents d'aquí, que ja veig que avui ni tan sols citarem per manca de temps, ja ho sabíem. Però, per exemple, vos heu fixat que en el Pla de Mallorca està ple de molins de vent, molins de vela, i de varen ser inventats aquí per un senyor de Pòrtol, un altre dia ho veurem, i aquí fins no fa tant varen ser emprats, per tal d'aprofitar la força del vent, per moldre, per treure aigua, per no haver de fer ús de l'electricitat, principalment perquè no n'hi havia, d'electricitat, que és també un altre gran invent. I si parlam d'electricitat, no sé, descobriment o invent universal, no ho sé, i en aquest cas hem de parlar d'un home enigmàtic, d'un home misteriós i ple d'incògnites. Podríem fer i també una mena d'aproximació a la fascinant figura d'en Nikolai Tesla. Molta gent, molt més que probable que no sàpiga, no sàpi qui és ni la importància que hauria de tenir.
Home, la veritat és que sovint no s'adonem que els grans avanços que gaudim avui dia, i per cert, sense apreciar-los, sorgeixen d'un petit nombre de ments privilegiades, curioses i sacrificades. Jo diria que en Tesla pertany a aquesta raça de genis. Un programa d'invencions sense Tesla no tindria molt de sentit, la veritat. Dit això, què podrien dir de Tesla? Doncs capaç de ser el precursor de la ràdio i l'inventor del corrent altern, que és el que ens permet gaudir de la llum actualment. També se'l reconeix com a l'impulsor de totes les tecnologies visionàries de la seva època, és a dir, de la robòtica, la informàtica, les armes teledirigides. Tesla, però, també serà recordat com el típic inventor maniàtic i ple de fòbies que va tenir que superar un munt de desgràcies i traïcions. I per què diem això? Doncs perquè el pobre va tenir que bregar amb personatges tan sinistres com en Edison, Bess Westinghouse o J.P. Morgan, una nissaga amb un copyright ben particular.
Els Morgan són els Morgan.
Sí, senyor.
Ah, val, bé. Segueix-hi.
Un exemple d'aquest que estic dient el tenim quan en Edison va negar-li una recompensa quan va aconseguir els objectius que l'empresa va oferir. Edison, que era una persona dolentíssima, es va excusar dient que tot havia estat una broma americana. Total, que li van estafar $50,000 de l'època. De fet, i si no recordo malament, en qualque capítol de la sèrie House apareixia escrita a la pissarra Tesla was robbed, a Tesla li van robar. Doncs a partir d'aquí s'inicia la guerra dels corrents. Edison per una banda i Tesla i Westinghouse d'altra, per a mantenir un pols ben particular. Aquí caldria ressenyar la maldat d'Edison, que per desprestigiar a l'ús del corrent al continu experimentaven animals públicament, fins al punt que se'l considera com el veritable precedent de la cadira elèctrica a la societat nord-americana. Al final, la història l'ha donat la raó a Tesla perquè el corrent altern s'ha demostrat més eficaç per a aquestes tasques. De Tesla podríem parlar molt més, però ja sabem que no tenim temps i en Xema m'està dient que controli el temps
Sí, bueno. És que t'enrolles.
Sí, és veritat.
Mira, és interessant molt, per a lo que dius.
Vinga, superràpid. Les làmpades fluorescents de neó són obra seva. El motor d'inducció, que és el motor elèctric actual, també. Les transmissions d'energia inalàmbrica són idea seva. Aquí faríem un incís obligatori, perquè en Tesla va invertir una part molt important de la seva vida doncs per aconseguir la distribució gratuïta d'energia per a tot el món. Una veritable llàstima, perquè quan t'enfrontes amb l'establishment acabes escaldat, segur. Evidentment, no tot podien ser flors i violes, perquè també el podem associar amb dos invents una miqueta foscos. La màquina de generar trèmols, que per cert, la sèrie de cazadores de mitos de Discovery Channel tractada de reproduir sense èxit, evidentment. I el popular conegut com a raig de la mort, i això ho deixo per als meus, per a moments més esotèrics dels meus companys aquí platònics.
Ho farem, me ficarem en la part més esotèrica.
Un detallet que m'ha vingut en el cap de la polèmica i braga que hi havia entre en Marconi i en Tesla.
Sí.
En Tesla, si no recordo malament, va acusar públicament en Marconi d'usar D7 patents seves, que no són ni una ni dues.
I després en el 43, la Corte Suprema nord-americana li va donar la raó a Tesla. Però clar, és que Marconi havia acusat els nord-americans d'utilitzar els seus instruments doncs per la Segona Guerra Mundial. Total, que clar, una cosa per altra. No mai sabràs o mai sabrem quina era la història, no? Veritable. Com a col·lenda acabaré recordant una anècdota del seu tarannà, que hom li recorda, i és que en Tesla va renunciar als royalties que generaven les seves patents perquè en Westinghouse simplement li va demanar que no ho fes, ja que les despeses que havia tingut en la carrera tecnològica contra Edison van ser elevadíssimes. Incomprensiblement, Tesla va acceptar i va ser l'inici de tots els problemes que va tenir després. Morir en la pobresa més absoluta. Potser, com afirmen alguns, en Tesla realment no era d'aquest món i per això no va voler que ningú li associés amb aquesta corporació. I per què diuen això? Doncs perquè hem de recordar que la Westinghouse ha contribuït i molt al desgavell de Fukushima. I si m'hi permets, una veritable història, això és una veritable història de terror, perquè estic pensant que en Chema, si vol, el jefe, podria fer dedicar-li un programa a la nit de Halloween. Què te sembla?
En el tema de Fukushima.
Fukushima... Sí,
però et dolent, no? Et dolent. Se podria fer, perquè a més, això sí que fa por.
Molta por, però molta. Perquè si n'hi ha un tremol de 7, tot s'enfonsa,
I la quantitat de centrals que hi ha.
Sí. I per així ho estan agafant amb pinces.
Sí. No,
que fa moltíssima por.
Sí, bé,
també podríem parlar de la illa aquesta de brossa de basura que n'hi ha enmig del Pacífic.
Sí, perquè
fa una por que flipes.
Sí, jo m'he quedat, perquè ara me'n vaig a una altra cosa, jo m'he quedat amb el tema de l'electricitat sense cables. M'apareix que va ser la General Electric, no estic segur si era General Electric, que no li va permetre continuar, perquè si l'electricitat fos sense cables, clar, com s'ho faríem per comprar?
Ara vos imagineu, tindríem el router d'internet i el router d'electricitat.
Sí, clar, és que aquí és a lo que volia anar, lo que actualment està passant amb el wifi, perquè clar, en els que ho subministren, clar, no els deu agradar que hi hagi wifi lliure per a tothom. A veure, i per això deuen posar lo de ses contrasenyes i ses passwords i sistemes per protegir. Perquè què passaria si una finca, una comunitat de veïns fes com es feia, que no s'hauria de fer perquè no estava ben fet, que era sancionable, no? Però amb el satèl·lit, que se hi agafava un satèl·lit i el compartien tothom, no? I això, pues, no se podria fer. I doncs, què passaria si qualcú fes lo mateix en una comunitat de veïns amb el wifi i donés la clave per tota la finca, no? No sé, jo m'imagino que les companyies de telefonia no estarien contents i sortirien i així no anem i bé, lo de sempre, no? I doncs, en Tesla, per ahir que va imaginar, idear, fer una cosa semblant en el wifi, en el bluetooth, però en l'electricitat. És molt interessant, innovador, sembla, i de fa més de 100 anys, no? I era tan innovador tant que encara no es fa bé, se fa però a petita escala. Això de que poden carregar els mòbils, no? Ja ho vam comentar.
Ara mateix s'hi pot carregar el mòbil amb, això, amb una camisa, eh?
Sí, ja hi ha uns sistemes que són sense cable, però, clar, a petita escala, no es transmetre, imagina't. És interessant, no sé com se podria... Clar, jo crec que això no arribarà precisament per això. O bé mos cobrarien una taxa fixa, no ho sé. Anem amb d'inventors. I un dels millors inventors, com no, el Leonardo. I en Carles, com no, havia dit que ell volia dir la seva, i del que li digui.
Vinga, sí, perdoneu, però ja que estem posats en la matèria, vull dir que resulta tòpic referir-se a Leonardo com cada cop que toquem qualque tema que impliqui la invenció, ja sigui en el camp de les arts, les ciències o les humanitats. No només perquè va ser un avançat a la seva època, sinó perquè la seva tècnica ha esdevingut útil fins i tot a l'actualitat. Jo recordo una entrevista amb Martin Kemp, el professor d'art de la Universitat d'Oxford, que afirmava que un cirurgià vascular va descobrir nous detalls sobre un múscul cardíac en un dibuix de Leonardo. I aquest mateix dibuix li va portar a introduir modificacions en el seu protocol d'intervenció, que no és poc. També afirmava que va construir una ala delta seguint un disseny de Leonardo que tenia la forma d'una rata pinyada i que va volar de forma suau i eficient. Evidentment, al igual que Tesla, sempre hi haurà algú que digui que Leonardo era un personatge misteriós i esotèric, però podeu estar ben segurs que en els seus còdecs i dibuixos no hi ha res de misteriós. Si de cas, qualque brometa deliberadament críptica, escrita de dreta a esquerra, que s'ha de mirar en un mirall i poqueta cosa més. Quatre cinquenes parts dels seus manuscrits han desaparegut i, per tant, no podem fer una valoració extensa de la seva obra. La veritat és que no podem saber què hauria passat si els quadres de Leonardo s'haguessin estudiat a la seva època. Però Leonardo no va ser un científic a l'ús modern, perquè ell mai no va voler compartir els seus descobriments. No veia la ciència com una empresa col·lectiva. Da Vinci és complex, però està molt lluny del flipadisme que se li proposa. Més aviat és al contrari, només li interessava el que se podia experimentar. Per això podem afirmar, sense por, que va ser un convençut empirista i gens ni mica esotèric. Leonardo no va veure el món regit per principis abstractes ni per Déu, sinó més aviat per una natura que se creava a si mateixa. La seva ciència va ser amable i, a diferència de Edison i companyia, avorria de la violència i sentia una compassió molt especial cap a les animals.
Carles Dixit, vull dir, perquè...
Ah, bueno, no.
Sí, no, molt bé, molt bé. De totes maneres, era un home molt prolífic, en aquell llavors no hi havia... com diríem, massa gent pareix, clar, però s'ha perdut molta documentació que fes això... abans de seguir me vares parlar d'una mena de Da Vinci oriental, xinès o japonès, no sé de on, no el coneixia. Com has dit tu abans, podries fer 5 cèntims.
Vinga, sí, som-hi, perquè així ningú no podrà dir que som etnocentristes. Doncs si hagués invitat més cap a l'Orient, potser ara Da Vinci seria una ombreta de Sun Heng, un científic xinès de l'any 78 que va ser un gran pintor i un fabulós astrònom. De fet, és recordat per col·locar exactament la posició de 2.500 estrelles i, sobretot, per estimar que el cel nocturn, del que només podem veure una part, contenia 11.500 d'aquestes, la qual cosa va ser una boníssima estimació. És famós també el seu detector de terratrèmols, construït 1.700 anys abans que el primer sismògraf europeu. No es mesurava, però va ser un gran avanç per a l'època. El detector, que era de bronze, semblava una mena de gerro adornat amb dracs i gripaus. Jo diria que eren 8 de cada, eh? Aquests dracs tenien una boleta a la boca i quan es registrava qualsevol tipus de tremolor, aquestes boletes queien dintre de les boques del gripaus de forma tal que assenyalava la direcció d'on procedia el moviment tectònic. En definitiva, un artista a l'alçada de Da Vinci.
Però més de 1.000 anys anterior.
Sí, senyor.
En Da Vinci. Vos heu aturat a pensar mai que a l'època dels grecs hi havia la màquina d'antiquitera, Arquímedes, etc. Hi va haver grans avanços i després, durant 1.000 anys, aquests avanços se van com a...
Això és culpa d'en Plató?
Val. Sí. De Borja també, o no?
No, no, perquè si hagués guanyat Demòcrit i companyia en aquest dilema, no, no tindríem el que tenim ara. Tindríem una ciència fantàstica. Hauríem tingut màquina de vapor o, molt abans.
Abans que Embat o que es predecessor d'Embat.
No, molt abans, molt abans.
I d'això. Bé, com sempre, tenim que estem a Mos Dona per molt. Només d'invents, de fets aquí a les nostres illes també n'hi ha molts. Bé, que com sempre, pues, un altre dia continuarem amb això. Si un cas per acabar un poquet amb el tema dels invents, Sergio, podries fer les recomanacions bibliogràfiques.
I en primer lloc, recomanem un llibre sobre Tesla. Aquest és Nikola Tesla, El genio al que robaron la luz, de Margaret Cheney, publicat l'any 2009 per Turner Publicaciones. I sobre el nostre Pere de Songhai, del qual hem xerrat abans, recomanem dos llibres. En primer lloc, El precursor Lluc Molloré de l'helicòpter, Pere Sastre Obrador, de Songhai, de Joan Salvà i Caldés, publicat en 2010 per Lionel Muntaner, i una novel·la que va publicar Sebastià Alsamora, el 2010 per Raval Edicions, titulada Miracle Lluc Molló, una novel·la sobre la força de l'amor i el desig de volar.
Bé, i d'ara ja sí, fem la darrera aturada per la publicitat, i a continuació tornem en Sergi i les seves xarxes i seguim aquí, a IB3 Ràdio, a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio a Menorca, 88.6.
Mega Sport te invita a pedalear con los campeones del mundo de ciclismo. Viernes 4 de abril, en las clases de Mega Cycling de las 5 y de las 6 y media, homenaje de Mega Sport a David Muntaner y Albert Torres. Pedalea con los campeones del mundo. Mega Sport, únete al movimiento, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio, estem a Font de Misteris, i ara, en teoria, tenim la secció d'en Sergio, i, com sempre, anem malament de temps. Han arribat missatges...
Sí, això. Han arribat missatges, com cada setmana, però no tenim temps, com dius.
Ja, és que, per fer una, així, una batuda ràpida, no...
No, prefereix... no, no, no,
val, i de...
Entraré a la vostra secció, cosa que no faig habitualment.
I ara?
No, però en relació al que deies dels missatges, que sí que n'hi ha interessants... Sí. I de fet n'hi ha algun inclús de fantasmes i de mapes i de coses molt, molt curioses.
Sí, sí.
Has pogut testar jo aquestes o no?
Sí. Sí.
No, no avui.
Ara no, ara no, 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 no. Ara no. Què volies dir?
No, també era això, que sí que són certament interessants. Que fa ràbia, no podré contestar...
Val, és vera, tens tota la raó. Ho són, són molt interessants, és vera.
En qualsevol cas, gràcies a tots.
Exacte. Bé, recorda, si vols, els dies, perquè mirarem de... de ficar la secció més temps, ja ho saps.
Bé, i de com sempre, recordant les vies de contacte amb el programa, són el Facebook, cercant Font de Misteris, el Twitter, cercant arroba Font de Misteris, i el correu electrònic, fontdemisteris@ibetradio.com.
I també tenim un llibre que estem sortejant...
que se deia Antropologia de la Festa de Sant Antoni, de Gabriel Genovart Cervera, editat per Joan Muntaner aquest 2014.
Val, que se pot participar fins diumenge que ve.
Exacte.
Val, perfecte. Ai, podríem haver sortejat... Mirarem de deixar-ho per la setmana que ve, perquè en tenim un molt bo que era molt adient per avui. Ja veurem si podem fer la gestió. Res, anem acabant. Lluís, si vols... I de, hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta Font de Misteris. A vegades hi ha invents que són adaptacions d'altres coses, sovint bàsiques, no? Com el que volem dir ara. En Sergio l'altre dia ens va contar que havia estat a Xocolat, el bar que hi ha a la botiga de música, a Palma, i que va prendre una llimonada feta aquí. I va seguir la pista. No la coneixíem, i hem pogut saber que un grup d'emprenedors varen lluitar pel seu somni. Varen creure possible el seu projecte i l'han fet realitat, juntament amb l'associació Medipesment, I ells el que fan és aprofitar la quantitat de llimones que ens sobren a les illes per fer un producte nou, natural, és divertit, original i, en aquest cas, el que és més important i més valuós per nosaltres perquè li han afegit un compromís social amb això de Madib Esment i això ens agrada. Per això, ara nosaltres ens anirem a prendre una pomodeta i agraïm que per el seu invent hagin tingut en compte a tots aquells que tan sovint deixem de banda però que tenen la necessitat i les ganes de ser part activa de la seva i de la nostra societat, no? Que tenen ganes de sortir també, de fer coses, de sentir-se vius. I ara vos deixarem per associació amb una cançó on ens diuen que el protagonista sap que hi ha un cel blau però que no pot veure més enllà d'un llimoner. Nosaltres vos animam a fer com els de Pep Lemon, que així sonam aquest invent, aquesta llimonada natural i en compromís social. I de fer com ells i veure molt més enllà, sortir i fer coses, lluitar pels nostres somnis. Pensament positiu, ja ho sabeu. Del grup alemany Volksgarten, la cançó Lemon Tree, el llimoner. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but now.